les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Després de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, moltes dones soviètiques van sentir la crida a defensar la seva pàtria. Algunes van servir com a infermeres o en tasques de suport, però d'altres van voler servir al front, ja sigui per fer franctiradores o, en el cas d'avui, per convertir-se en pilots de combat. Entre elles es trobaven les dones del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, que després de diverses missions, els nazis els van posar el malnom de les Bruixes de la Nit. Amb aquest sobrenom entraran a les pàgines de la història. Quines motivacions tenien per allistar-se en plena guerra? En quines condicions duien a terme les missions? Què sentien quan sobrevolaven les línies enemigues amb només la foscor com a aliada? I un cop acabada la guerra, què va passar amb les dones que integraven el regiment? Avui, a les portes de Troia, seguirem la història d'aquestes pilots des del moment que van pujar l'avió fins a la seva última missió. Benvingudes a les Bruixes de la Nit. Benvingudes a les Portes de Troia.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de Ràdio d'Història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellar i també a través de podcast en moltes plataformes on us podeu descarregar els nostres programes. Avui seguir parlant del 588è Regiment, que són les Bruixes de la Nit, i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
Com anem?
I ens acompanya de nou la Joana Galera Botell. Ella és graduada en Història i Arqueologia per la UAB i actualment cursa el màster de la Mediterrània Antiga. Benvinguda, Joana.
Hola, què tal?
Vas venir a parlar, a fer un primer tastet, a situar-nos amb les Bruixes de la Nit, i avui continuarem amb la seva història. Podries fer una breu recapitulació del que vam parlar en l'últim programa?
I tant. Per fer un recordatori, el 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, o conegudes com les Bruixes de la Nit, es van crear a l'octubre de 1941 a causa de la inestabilitat política i l'amenaça militar que es va crear a partir de l'avenç nazi en l'operació Barbarroja en territori soviètic. Llavors, aquest regiment, conjuntament amb els altres dos, el 586è i el 587è, va ser molt ràpida i pràcticament 9 dies més tard de la seva autorització, els regiments d'aquests regiments femenins, els pilots, navegants, armeres, enginyeres, etc., i estaven viatjant cap a Engels, espai on es formarien per ser part de l'Exèrcit Roig. Mesos més tard, el juny de 1942, van realitzar la seva primera missió a vols dels antiquats Polikarpov PO2. I si vols saber més informació sobre la formació dels regiments i dels motius que van portar Stalin o no a la seva formació, doncs escolta el programa anterior, Les pilots del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Som aquí a les portes de Troia i avui ja sí que tancarem el tema de les Bruixes de la Nit. Per tant, ens queden moltes històries per explicar-vos, però abans d'entrar a l'acció parlarem d'aquestes dones que formaven el regiment. Joana, què va ser, quines van ser les motivacions que van portar aquestes dones a allistar-se com a aviadores i bombarderes?
Una de les primeres motivacions que van portar la mobilització massiva de dones soviètiques voluntàries, a més cap al front de batalla, jo crec que té una mateixa arrel, que és la defensa de la pàtria i la propaganda entorn a la seva defensa. Ja des dels anys 20, la URSS va apostar per la construcció d'una nova societat soviètica seguint els valors socialistes i comunistes, i per tal de consolidar aquest missatge es necessitava crear un nou tipus d'home i de dones que s'adequessin a aquesta nova societat i que, per tant, defensessin el missatge que volien defensar, que era la igualtat de gènere, la disciplina i el sacrifici.
I com es produeix aquest canvi tant de cop, no?, entre cometes, en la societat soviètica?
Pues es dona a través de la propaganda, sobretot aquella publicada en els mitjans de comunicació per als infants i als joves, per tal de modelar a les ments més joves amb la idea de crear un sentiment de pertinença de grup i de codi d'honor seguint les bases ideològiques de la nova Unió Soviètica. I si tenim en compte el moment de formació de les bruixes de la nit i també més o menys l'any que van néixer les pilots del regiment, podem veure que elles van veure d'aquesta propaganda, que eren petites i joves, quan els hi van aparèixer tots aquests inputs de pertinença de grup. Llavors, si aquesta construcció, o si es construeix una societat soviètica basada en la igualtat i el sacrifici, doncs el més lògic és pensar que aniran a lluitar per la defensa d'aquesta pàtria que està sent amenaçada per l'enemic.
Molt bé, i en el context on ens trobem, de ple amb la Segona Guerra Mundial, tota aquesta propaganda de la construcció d'una nova societat soviètica doncs agafa embranzida i s'intensifica, no?
Sí, sobretot això a partir de l'operació Barbarroja, el patriotisme s'accentua moltíssim, ja que ho van veure com una veritable traïció a la Unió Soviètica, ja que suposava el trencament del pacte de Ribbentrop-Molotov, en el qual era un pacte de no agressió entre la potència alemana i la soviètica, i a més l'entrada imminent de les tropes nazis va afectar unes 200 persones ferides o assassinades en els primers moments de l'ofensiva. Per tant, l'operació Barbarroja es va veure com un veritable atac al cor de la Unió Soviètica.
Recordem als nostres oients que també tenia un programa sobre el pacte Molotov-Ribbentrop, el pacte d'inauguració germano-soviètic, hi ha també unes quantes temporades, per si això que us està dient ara la Joana, algú li peta el cap, com que comunistes
i nazis,
que els soviètics i els nazis van pactar, doncs sí, i va ser aquest famós pacte de l'agost del 39. Tenim un troia dedicat al tema, per tant, podem remetre a Spotify, si voleu, per descarregar-vos-el, o la botiga de...
com es deia la de la pometa?
Cabron.
Com es deia? És que no me'n recordo.
Apple Podcast.
Molt bé, sí senyor.
D'acord.
Ens has anat avançant, Joana, com tota aquesta propaganda va animar, no?, a tantíssima gent a allistar-se, sobretot en aquest cas a les dones, però anem a concretar una miqueta més, no? En quina línia anaven tots aquests missatges?
Val. La línia era la de captivar el conjunt de la població per anar a lluitar al front ja des del 1941. L'objectiu central dels mitjans de comunicació soviètics era repartir l'odi cap als alemanys feixistes i que els treballadors soviètics rebessin aquest missatge. Llavors, la propaganda soviètica anava en la línia de lluitar per l'alliberament de la mare pàtria que estava sent atacada per l'enemic alemany en la Gran Guerra Patriòtica. Llavors, el missatge bàsicament era que el perill avançava ràpidament per terres soviètiques i que amenaçava la seva identitat com a soviètics. I arran d'aquest missatge es va aconseguir fomentar encara més aquest patriotisme soviètic que ja venia des de la dècada dels anys 20 i va causar una gran amb mobilització de la població durant la Segona Guerra Mundial. I un exemple molt visual d'aquest fet, que no el podem veure aquí, però el podeu obrir al telèfon.
I el penjarem a les xarxes.
També. És el d'un pòster propagandístic soviètic on apareix una dona atractiva, de mitjana edat i amb expressió sèria, i en el que es pot llegir «La mare pàtria ens està cridant».
La mare pàtria ens està cridant, que és l'estàtua famosa que també hi ha a la ciutat de Volgograd, a l'antiga Stalingrad, una de les grans estàtues del món. He tingut la sort de veure-la, és al·lucinant, i que fa referència a tot aquest missatge de mobilització de la societat i en defensa d'aquest atac nazi a les terres soviètiques, a la Gran Guerra Pàtria, que com molt bé ha explicat la Joana, doncs és com li diuen els soviètics a la lluita que entre el 40 i el 45 van lliurar contra els nazis. Doncs, de fet, com dèiem, d'aquesta imatge, a més del que ja hem parlat, què en podem extreure, Joana?
Bueno, a partir d'aquesta imatge podem veure que la URSS intenta apel·lar a la lleialtat dels homes i de les dones com a defensors de la pàtria, i en aquest cas la pàtria és representada com una dona, que podem entendre que també serveix per valorar i sobretot incentivar la contribució de les dones en la guerra, i que com a missatge que les dones també lluiten per la defensa d'aquesta mare pàtria. Tot i així, és evident que el que va portar la mobilització voluntària de les dones soviètiques és la propaganda i el patriotisme que ja venien rebent des de ben petites i des de ben joves, i de fet en el que diu la tinent Polina Hellman, que era una de les membres del regiment, tothom era patriota i per tant el més natural, aquesta filosofia, era la d'anar a lluitar contra l'enemic que estava amenaçant la seva pàtria.
Molt bé, la propaganda és forta, el missatge no pot ser més clar, però el que ens interessa aquí és anar una miqueta a la microhistòria, no? Una miqueta més, a veure si podem veure si aquestes idees realment van calar a les nostres aviadores. És possible? Tenim testimonis de primera mà?
Doncs la veritat és que sí, i de fet ho podem tenir en dos testimonis, com és la tinent Serafima Mosova Taranenko, que era la subcomandant del regiment, que afirma que nosaltres fèiem una tasca senzilla, la nostra feina era defensar el nostre país d'alliberar-lo de l'enemic. I això també ho veiem amb Maria Smirnova, la comandant d'un dels esquadrons, que deia, nosaltres defensàvem la nostra pàtria justa, la nostra gent, a qui els feixistes han trepitjat.
Molt bé, i a part d'aquesta idea tan recurrent, no? D'aquesta idea de la gran guerra pàtria, no? sobre un tema del qual en Sergio va fer un programa sobre la batalla de Stalingrad, un programa de fa molt temps, però un programa superben documentat, i de fet ens deu alguna continuació. Mm-hmm. Però bueno, algun dia arribarà. Mm-hmm. Tots l'estem expectant.
I tant.
A part d'aquesta idea, no, de defensar la mare pàtria, hi havia alguna altra motivació que impulsés a les dones a allistar-se?
Doncs sí, una altra gran motivació era el revengisme. Nombroses dones que havien perdut els seus marits, germans o fills durant la guerra a causa de l'avenç de les tropes nazis van decidir justament presentar-se com a voluntàries dels esquadrons d'aviació, entre altres, doncs per venjar la mort dels seus estimats, com pot ser el cas de Yevdokia Nosal, que va perdre el seu fill recent nascut justament a un bombardeig a un hospital de Bielorússia, i ella va decidir presentar-se com a pilot no per tal de defensar la pàtria, sinó per venjar-se d'aquells que havien matat el seu fill.
Ara, pàtria, maternitat, dones, tot acaba relacionat?
Doncs sí, perquè aquesta voluntat de revenja també es pot lligar amb la pàtria, i la propaganda que es va generar entorn al concepte de maternitat. Així doncs, la propaganda soviètica va potenciar molt la figura de la mare com a representació de la mare pàtria, i per tant les mares van representar un nex entre el que seria la família i la nació, l'amor cap a la família i l'amor cap a l'estat. Per tant, podem entendre que les mares soviètiques, com Nosal, a qui hem mencionat abans, van anar a lluitar amb una doble motivació, la de defensar, venjar-se dels seus fills o estimats morts, i també protegir i defensar i venjar-se a la seva pàtria.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Una música, eh? Hosti, tu, podria ser ben bé un videojoc, eh?
Sí, el Total War, no, War Thunder, això.
Qualsevol d'aquests.
Però no, és la música d'una pel·li que segurament ningú coneix, que es diu The Rote Baron, el Baron Rojo. Crec que és una pel·li alemanya. Surt la Lina Hadi, que és la Cersei de Juego de Tronos, però la banda sonora crec que encaixa molt bé amb la pièce. Bueno, que el Baron Rojo era pilot. Llavors...
I de fet, en van parlar en un programa sobre els primers aviadors de guerra, que el va fer l'Alberto fa temps, que era, ho plantejava, no? Ell escombrant cap a casa una miqueta, no? Com els duels de medievals, no? Els duels de cavalleria, que eren, bueno, que era, tenia aquesta èpica, no? Tots aquests discursos, moltíssima propaganda, vull dir que es converteixen en personatges famosos, etc. Que recomanem també, si el voleu escoltar.
Digues. Aquí la portada de Der Rote Baron,
sí.
Es pot trobar per Amazon a un preu desorbitat, no sé per què. Deu estar descatalogada, poder. No sé, que és estrany. Però vaja, que no ens està enganyant la nostra convidada.
Ho ha hagut de comprovar.
Existeix.
Sí, l'he vista.
Molt bé, fa dos programes i mig gairebé que estem parlant sobre les bruixes de la nit, no? Les bruixes de la nit, però encara no sabem per què s'anomenen així. I a l'anterior programa ens vas avançar, que potser ens ho explicaries en aquest, així que, Joana, potser ja és hora, no, de pagar els teus deutes.
I tant. Crec que és el que més em va agradar descobrir del meu TFG. I és que el mal nom de Bruixes de la nit, que havia de ser un mal nom, el van proposar els nazis. Ells els deien, perdoneu el meu alemany, Nachthessen, i que, evidentment, es pot traduir aquest sobrenom com algo pejoratiu, sobretot des de la perspectiva nazi i, sobretot, si entenem la visió que tenien de les dones, la societat nazi. Per ells, les dones quedaven relegades a les tasques auxiliars i, evidentment, veure dones pilot era com algo que no es podia entendre dintre la mentalitat nazi. I, per tant, les bruixes de la nit eren algo fora de lo normal. I, de fet, com es solen anomenar aquelles dones que fan coses extraordinàries i fora de lo normal? Bruixes. Llavors, si tenim el fet de que volaven de nit... Pues ja ho tenim, bruixes, volen de la nit, bruixes de la nit.
I a més, perdona, però els avions estaven fets de fusta com les escombres.
Sí, llavors... tenien tot, més els hi faltaven els gats per allà. Però sí, ho tenien tot. Tot i així, també és molt xulo que les pilots ho van saber portar al seu terreny, i tal com diu Serafina Mosto Veteranenko, de qui hem parlat, els alemanys van començar a dir que eren bruixes de la nit perquè semblava impossible matar-nos o abatre'ns. O sigui que, al final, és guai el significat.
Molt bé, doncs entrem ara sí de ple a l'acció i anem a comprovar per què es van guanyar aquest sobrenom de Bruixes de la nit. I començarem a parlar de les missions. Com abordem això, Joan? Ens pots donar algunes xifres?
Les Bruixes de la nit, tal com hem anat dient, van realitzar la seva primera missió el juny de 1942, només uns mesos més tard de ser entrevistades, seleccionades i entrenades per les autoritats soviètiques. I el seu servei va finalitzar entre l'abril i el maig de 1945, per tant, el regiment va estar actiu durant 4 anys de guerra. I la seva tasca va ser tan constant i contínua que van arribar a assolir un total de 24.000 missions de combat al llarg del conflicte.
Déu-n'hi-do. I dins d'aquestes 24.000 missions de combat, per on van volar, més o menys, les bruixes de la nit?
Doncs van volar per tot el territori soviètic i, per posar alguns noms, van participar a la batalla de Stavropol, a Cuba, a Crimea, a Kerch, a Mogilev, a Minsk i altres localitats de Bielorússia, Polònia, Prússia, etcètera. Per tot el territori soviètic van anar.
I de les missions més significatives de les bruixes de la nit, amb quines destacaries o quines creus que val la pena que ens hi aturem?
Jo destacaria el que va ser la defensa de la península de Taman del 1943, perquè la seva defensa va ser tan significativa que el regiment va ser rebatejat com a 46è regiment d'aviació de bombarders nocturns de la Guàrdia de Taman.
46è és millor que 488.
588.
Molt bé.
588,
perdó. És complicat. Bueno.
A l'anterior programa ho vaig fer millor.
Ara ja, avui no has tingut tantes hores, que he caigut a la segona.
És veritat, i mira que m'havies dit coses maques i tot, per haver-ho fet en l'anterior.
No,
ja...
no passa res, ets humà.
He perdut el prestigi, no passa res.
Molt bé, doncs el fet de ser rebatejat com a 46è regiment d'aviació de bombarders els fa... és per alguna cosa en especial? Diguéssim, com és un bombardeig d'aquesta gent?
Vale. Els bombardejos nocturns del 588è o 46è tenien l'objectiu sobretot de castigar i desgastar l'enemic. I si recordem que en el capítol anterior vam parlar dels avions, que els Polikarpov eren molt lleugers i en conseqüència les pilots podien arribar a bombardejar els seus objectius de manera molt sigilosa i, per tant, els nazis no sabien que les tenien a sobre. I, clar, això els feia estar paranoics totalment.
És, o sigui, l'únic avantatge d'aquests avions és que no feien soroll.
Exacte.
No? O sigui, a part de no tenir cabina, de no tenir ràdio, de no tenir armes defensives, de no tenir paracaigudes, és que no feien soroll, no? Llavors, en aquests bombardejos van consolidar alguna tècnica concreta que repetien en els seus atacs?
Sí, de fet es van promoure diverses tècniques i tàctiques, tot amb la intenció de desconcertar l'enemic. La tinent Paulina Hellman explica que una de les tàctiques era la de mobilitzar dos avions cap a un mateix objectiu, de manera que mentre un atreia tots els reflectors i canons antiaeris, l'altre planejava sobre l'objectiu amb el motor alentit perquè els alemanys no el poguessin escoltar i els bombardejava. Llavors els nazis no s'enteraven que tenien l'avió a sobre. I sí que va causar un veritable estrès a les files alemanyes, ja que no sabien en quin moment els vindrien a atacar. I a més, les missions també tenien l'objectiu de destruir aquells aparells estacionats a aeròdroms alemanys, així com dispositius de combustible, les municions, els vivers, tot per dificultar el sistema de transport i subministrament alemany i no tant per ferir els soldats.
Mm-hmm. Abans has parlat de 24.000 missions al llarg de la guerra, però com eren de recurrents? És a dir, entre una missió i l'altra hi havia molt d'espai de temps, no? Com era això?
Bé, les missions van ser constants durant la guerra, fins i tot en moments de males condicions climàtiques, i de normal es volava una mitjana d'entre 5 i 10 missions cada nit, i de fet en alguns casos i de manera extraordinària es va arribar a 15 missions a la nit. I aquests bombardejos duraven uns 40-50 minuts, per tant tenien molt temps durant la nit per anar fent bombardejos, i a més aquests aeròdroms eren mòbils i els podien moure al front de batalla, llavors ho tenien allà al costat i anaven i venien. També cal dir que el nombre de missions variava segons l'època de l'any i sobretot a causa de la foscor estacional, i per exemple a l'agost-setembre les missions es reduïen a unes 5 per nit, ja que la nit era més curta, però en canvi a l'hivern doncs, podien arribar a fer 12 o 14 perquè tenien molta més nit de marge. El que sí que està clar és que aquestes pilots descansaven poquíssim, i de fet algunes d'elles, al no poder descansar entre missió i missió, el que feien era dormir i estar a la cabina de l'avió fins que ja havia sortit el sol, que ja podien descansar.
Molt bé, recorrem entrenaments de 12 hores al dia, ara 5 missions o més missions, 14 missions per nit, vull dir que la vida era intensa. Si et sembla, Joana, comencem a ajustar una miqueta el focus de la narració. Ara ens has explicat una miqueta com era una missió, quines tècniques utilitzaven, i ara comencem a ser una miqueta més concrets. I la pregunta és, com vivien les pilots? És a dir, elles, des de la seva visió personal, des de la seva perspectiva personal, com vivien totes aquestes missions que ens has descrit fins ara?
Bé, com ja heu pogut anar imaginant, les bruixes de la nit van estar sotmeses a una fatiga i a un estrès constant durant els 4 anys que van estar actives, sobretot a causa de la manca de son, però també de les dificultats amb les que es trobaven a cada missió, perquè recordem que els Polikarpov eren uns avions horribles. I cada missió ja era prou estressant i era molt fàcil encegar-se a causa dels reflectors i de les explosions dels canons antiaeris, i a més, si li sumem que volaven de nit, això feia que les pilots i les navegants es poguessin desorientar molt fàcilment durant les missions. I això podria causar algun accident greu, ja que els hi costava distingir la terra de l'aire, ja que no veien res. I a part de la desorientació, la pólvora també els causaven problemes a nivell físic, com tos o incapacitat per respirar.
I tot això mentre els nazis les intentaven matar.
Clar, evidentment era un gran culpa als nazis, i ho havien de compaginar amb el fet de no ser vistes pels reflectors alemanys, i tot no es calmava quan llançaven les bombes, sinó que havien de tornar cap a l'aeròdrom una altra vegada, i això també era un veritable repte, perquè tal com he dit, eren camps auxiliars molt poc preparats i molt al front, i per tant no es podien utilitzar grans llums d'aterratge perquè si no els alemanys les veurien i anirien fàcilment cap allà. Llavors havien d'aterrar pràcticament a les fosques i només tenien com a llum llanternes de querosè o els llums davanters d'alguns cotxes.
O sigui, situacions totalment surrealistes. O sigui, si us ho esteu imaginant, és una bestiesa, no? En quines condicions volaven, en quines condicions aterraven, perquè, clar, aterrar un avió d'aquests també ha de tenir la seva dificultat. I, clar, hem parlat de desorientar-se, però, clar, és que si l'avió era de fusta i teles, poc radar i poca cosa devia tenir. Vull dir que també, déu-n'hi-do. I les bruixes de la nit com superaven tot aquest estrès, la manca de son, etcètera?
Doncs pues, francament no ho van superar.
No ho van superar mai.
No ho van superar. Ja ho veurem més endavant, que tots els problemes mèdics que van tenir a partir d'això, però és que era una tasca molt complexa i angoixant. Anaven de missió en missió sense poder descansar i amb un gran estrès, i de fet tot això s'acaba traduint en problemes de tensió i de dificultats per conciliar la son i tal com narra Marina Smirnova, nosaltres dormíem de 2 a 4 hores cada nit durant els 4 anys de guerra, és a dir, poquíssim. I aquesta estona podia arribar a ser fatal, ja que es podien adormir pràcticament mentre volaven. I per pal·liar aquesta situació, una mica un pegote, es van prendre mesures com fer torns durant les missions, de manera que mentre la pilota estava desperta a l'anada, la navegant estava desperta a la tornada, i així es podien compaginar una mica lo de dormir, però poc dormien.
Tant homes com dones de la Segona Guerra Mundial estaven exposats a tots els riscos i les condicions adverses que ens has anat explicant fins ara. Joana, les bruixes de la nit vivien algun perill afegit pel simple fet de, a més de tot això, ser dones?
Jo crec que sí. A part d'aquest estrès, o sigui, que sobre... sí. Que partien una doble amenaça, sobretot relacionada amb el seu gènere. I de fet això es veu en el moment que s'exposaven a la captura de les tropes nazis i on podien ser torturades però també violades. I això ho podem entendre si entenem la situació de les dones de l'Alemanya nazi, ja que, tal com he dit, aquestes van quedar relegades a tasques auxiliars i domèstiques i, per tant, veure una dona pilot era quelcom inusual. I si això li sumem, sí, les ànsies...
Sí, perdona, que t'interrompi, però si la Magda Goebbels veu això, li dona un... Hauria ser com el seu dimoni, veure dones amb un avió...
Eslaves.
Clar.
Infrahumanes, no? Que són els que els nazis pensaven dels soviètics. Perquè ens fem la idea, no?
Sí.
El paradigma de la dona nazi, que és la dona de Joseph Goebbels, Magda Goebbels, no?
I, de fet, la idea aquella de les tres cas, no? La de que era cuina, església i fills. Vull dir que és una idea de l'imperi alemany i que encara... O sigui, que és heavy.
Clar. Tot l'oposat en el seu ideal, bueno, el feixisme i el paper que li otorguen a les dones en aquests règims, no?
I tant. I si això li sumem les ànsies de dominació nazi i el deshonor que podien sentir els nazis als ser atacats per dones, pues, evidentment que la por de ser capturades, agredides i violades estava ben fonamentada.
I llavors, davant d'aquesta segona por, no?, per una qüestió de gènere, prendran mesures, tindran idees, com ho afrontaran elles?
Doncs prendran algunes mesures al respecte, com expliquen Nadezhda Popova o Claudia Deryabina, que van apostar per mesures preventives més radicals, com la d'acabar amb la seva vida abans de ser capturades per l'enemic. De fet, en paraules de Deryabina, diu: vam decidir que era millor estar allà a l'avió abans de ser fetes presoneres, no volia ser una bruixa de la nit al captiveri, estarien condemnades a la tortura. També cal dir que van ser poques les pilots que van caure en mans dels nazis, de fet se'n desconeix si van ser violades o torturades, però la por era ben fonamentada, sí.
Uh-huh. I segur que, de fet, un regiment, en aquest cas un regiment femení, era el punt de mira de molts ulls a l'hora de ser jutjades, oi?
Sí. O sigui, alhora de que tenien la pressió dels nazis, també tenien una doble pressió, però en aquest cas potenciada pels seus companys masculins i el conjunt de la societat soviètica, ja que el 588è va acumular molts transmissions i molts mèrits de guerra, sobretot per aquesta necessitat de provar-se, de demostrar que podien fer-ho. De fet, com diu la cap de personal del comandament, Irina Rakovolskaya, afirma que si feien moltes missions era per entusiasme i per provar que podien fer de tot. Uh-huh. I si bé les missions entre homes i dones no eren tan diferents, ja que se'ls demanava el mateix, la veritat és que els regiments femenins sí que estaven molt més organitzats, disciplinats i, de fet, que els feia ser dignes i lluades i respectades, tal com afirmen oficials com Vladimir Lavrinenkov o Valentin Markov. I aquesta disciplina i determinació del regiment era per tal de desmentir molts dels prejudicis que segurament tenien els seus companys masculins sobre elles.
Bueno, i també és sorprenent, no?, perquè de fet crec que és dels únics estats, no? Sí que hi havia altres estats amb dones aviadores, com per exemple crec que havien parat dels Estats Units, però amb unitats molt més reduïdes, amb coses molt més anecdòtiques, no?, potser, però i a l'anterior programa ho van comentar bastant, però tota la publicitat que es fa d'això, i no només de les aviadores, sinó de la Lyudmila Pavlichenko, no?, de tota aquesta gent que són dones, no?, que van al front, la Lyudmila en aquest cas fent de franctiradora, un personatge que en Sergio va dir que mataria en el joc de Troia.
Ah, sí, vaig dir això, però per un... No diguis...
Sense context no, eh?
Sí.
Sense context no.
No facis cherry picking. Això ho vaig dir perquè em vas donar unes altres opcions.
De Fuck, Marry, Kill.
Quina?
Et vaig preguntar, Fuck, Marry, Kill, ja estaves entre aquesta i dues més, que ara no recordo quines eren.
I clar, jo vaig dir, clar, hauria de matar a la Pavlichenko.
Perquè si no em mata ella.
Perquè si no em mata ella.
No, no, és una bona
justificació. Perquè és molt bona disparant. Vaig salvar-ho molt bé.
Ho va salvar.
Evidentment que no la mataria ni de conya.
No podries.
No podries.
Perquè la franquiradora...
Ens calen moltes Pavlichenkos.
Exacte.
Segurament.
I de fet, la idea aquesta de la URSS, no? De les heroïnes, no? De les heroïnes de la mare pàtria, no? La Lyudmila, algunes de les pilots també de les Bruixes de la Nit, no? Que ho utilitzen, tot i que hi ha una societat incòmoda darrere, no? Tot i que tenen una pressió per part dels nazis i també pressió per la pròpia societat soviètica, que sí que en temes de l'emancipació femenina i tot, sí que estan, entre cometes, si volem dir així, avançats en comparació als altres països europeus, no? Però igualment tenen moltíssima pressió social, perquè són les primeres en estar fent això, són les úniques que estan fent això. Llavors, és una cosa que és, bueno, és sorprenent, i les pressions mediàtiques i dels alts comandaments i tot que havien de viure aquestes persones, a part de viure en el front i lluitar en el front, havia de ser terrible. Ho hem anat avançant, no? I tu també comentaves, no? Aquesta doble pressió, no? La pressió del front, però també la pressió de la rereguarda. Tota la societat estava còmoda en que unes dones pilotessin avions de guerra?
Bueno, és això el que deies, que sí que hi havia certs avenços i cap a la igualtat de gènere, però és obvi que hi havia homes que no estaven gens còmodes en que una dona pilotés, lluités al front de batalla i els hi tragués aquest lloc que tan tradicional tradicionalment ha estat lligant als homes, com és estar en una guerra i tenir com efectivitat en una guerra. Llavors, bueno, això, es van veure amb aquesta obligació de complir amb les expectatives dels seus companys masculins, però també de la Unió Soviètica, que els estava donant una oportunitat única que no s'havia donat fins ara. I això, es van veure amb el deure de fer-ho el millor possible i aprofitar aquesta oportunitat històrica. I tal com diu Yevgenia Guruleva Smirnova, cap altre país del món va deixar les dones volar en combat. Per tant, eren algú molt inusual en el món del segle XX.
L'any 45 s'acaba la guerra. Quin serà el paper que els quedarà a aquestes dones que han tingut aquest paper històric després del final del conflicte bèl·lic?
Doncs bé, a finals d'abril, principis de maig, les tropes soviètiques aconsegueixen entrar a Berlín i fer-se amb el domini del Reichstag, i sobretot a partir del suïcidi de Hitler, doncs, es dona la rendició alemana, i a partir d'aquí s'acaba la guerra, i amb el tronf de les potències aliades es comporta la formalització d'un decret per tal de desmobilitzar les dones soviètiques que havien participat en el servei militar, en excepció d'algunes especialistes que segurament van ser les que més van insistir perquè no els hi traguessin el permís de vol. Tot i així, sí que molts homes van continuar podent exercir com a pilots i en els seus estudis a les acadèmies militars.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Comencem la recta final del programa. T'he robat la frase, em sap greu, Sergio. Sé que t'agrada dir-la.
El programa és tant teu com meu.
Oh, gràcies. Encetem la recta final del programa amb la desmobilització de les Bruixes de la Nit. Joana, com deies abans, mentre molts homes sí que van continuar a l'exèrcit, totes les dones van ser desmobilitzades?
Sí, la desmobilització gradual de les dones ens permet veure que realment no hi ha un gran canvi cultural fix de llarga durada en la percepció de la dona i la guerra, i que, per tant, la guerra continuava no sent una cosa de dones i que no hi havien de participar-hi activament, amb una excepció de que es tractés d'una cosa d'emergència, com bé pot ser la Segona Guerra Mundial. I si bé que no totes les dones són mobilitzades, al final, a la dècada dels 50, pràcticament no hi havia dones pilot en absolut.
I de fet hi ha dos elements, no, que ens porten a entendre tota aquesta desmobilització. No sé si ens vols explicar una miqueta, comencem per el primer.
Sí, tant. El primer són les idees en relació al gènere, i és el que hem anat comentant. Tot i les concessions en clau d'igualtat promogudes a partir del 1920, realment no hi ha grans canvis ideològics en la població soviètica, i amb el que es van trobar les dones abans de volar a la guerra i de participar, també va tornar quan va finalitzar la guerra. I de fet, fins i tot algunes veteranes de guerra, és a dir, que van participar en el conflicte, es van creure que la seva participació era quelcom extraordinari, no era natural, i que només es podia donar en cas d'emergència. De fet, això ho explica una navegant, Alexandra Akimova, quan diu que la veritable natura de la dona rebutja la idea de lluitar. Una dona neix per donar llum a infants per nodrir-los. Volar missions de combat va en contra de la nostra pròpia naturalesa. I segurament va ser la dura experiència de la guerra, perquè tal com hem vist van passar molt malament, i també aquestes campanyes de desmobilització, el que va tenir un gran pes en convèncer a les pilots i a les participants del conflicte de que el seu lloc no era l'exèrcit.
I has esmentat que hi havia com dos elements per parlar d'aquest tema. Quin seria el segon element que ens ajuda a entendre la desmobilització de les dones?
Doncs el segon element serien les polítiques pronatalistes de Stalin. És cert que la Unió Soviètica va perdre molta població arran de la Segona Guerra Mundial, i llavors Stalin va prendre tot un seguit de mesures per augmentar la natalitat, i sobretot per això, substituir les baixes de la Segona Guerra Mundial. I de fet, aquestes mesures es tradueixen, per exemple, en ajudes per a dones amb més de 7 fills, per tal d'encoratjar a les dones soviètiques a ser mares i adoptar.
Clar, aviam,
7 fills, eh?
L'Stalin tot sol no pot recuperar la demografia de la Unió Soviètica. Aviam, sabem que el senyor, doncs, bé que li agradava, no? Però, home, s'havia de fer alguna cosa més.
S'havia de fer
una política una cosa proactiva.
El carnet de família numerosa.
Però no, hardcore.
Però, exacte. O sigui, ara aquí a Catalunya és en 3, no?
Sí.
En 3 fills o filles.
Sí.
I a la Unió Soviètica de Stalin, amb 7.
O més.
No? O més. És veritat que podies tenir bitllets de Renfe més barats si anaves amb tota la camada. Exacte.
Ocupant el tren, sí.
Exacte.
Sí, és que de fet la maternitat va ser algo molt important a la propaganda soviètica. Ja ho veiem que en temps de guerra les mares i dones representaven aquesta mare pàtria que estava sent atacada per l'enemic, i en canvi, després de la guerra, la missió de les dones ja no és lluitar i no és de defensar la pàtria, sinó tenir fills i convertir-se en mares. Per tant, sí que hi ha un canvi en el discurs propagandístic soviètic, que passa d'estar enfocat cap a una línia combativa per tal d'enfocar-se en el discurs reproductiu i familiar. I això es veu reflectit en un article de la Pravda del 1945 en què Olga Mishakova afirma que
a l'Exèrcit Roig les dones s'han mostrat com a pilots, franctiradores, artilleres, però no han d'oblidar el seu deure principal cap a la nació i l'Estat.
I que aquest deure principal era precisament la maternitat, no? Quin efecte tindran aquest tipus de discursos?
Pues, aquests discursos provocaran que moltes dones es vegin obligades a deixar la seva carrera com a pilots i a dedicar-se sobretot a això, a la maternitat i a la família. De fet, és el cas de Clàudia Pankratova, una pilot que afirma que vaig ser obligada a retirar-me, però jo no volia. És a dir, que elles volien continuar amb la seva tasca. Uh-huh. Tot i així, hi ha altres dones que sí que van veure aquestes mesures com encertades i s'hi van adherir sense cap problema, com és el cas de la tinent Irina Rakovolskaya, que entenia que era impossible compaginar la vida militar amb la maternitat i que, per tant, en temps de pau el que havia de fer era centrar-se en ser mare i formar una família i no pas estar volant amb avions.
Clar, tu abans has esmentat que aquestes bruixes de la nit eren una tropa voluntària. Després, amb aquesta desmobilització, d'aquestes voluntàries s'integren, es militaritzen?
La veritat és que algunes sí que van continuar en l'exèrcit, però és això, no, com és el cas de Serafimna Amostova Taranenko o Irina Sebrova, però no els van deixar gaire temps, perquè al cap de res els hi van negar el permís de vol per motius mèdics, i de fet, a la dècada dels anys 50 ja ninguna de les dues pilotava. I també això es va donar no només amb aquelles que van continuar en la línia militar, sinó també en les de l'aviació civil, com Maria Tepinkina Popova, que va accedir un càrrec de copilot l'any 1947, però anys més tard els doctors li van negar deixar volar més, o sigui, no la van permetre volar més per problemes mèdics.
I la participació a la guerra els deixarà, o les hi deixarà moltíssimes seqüeles, o sigui, els hi deixarà moltes seqüeles a les nostres pilots d'avui?
Doncs la veritat és que sí, sí, ja havien de suportar tant estrès. Bueno, és que si estàs 4 anys dormint entre 2 hores i 4 al dia, t'ha d'afectar segur. Llavors van patir de greus lesions, malalties físiques i també mentals, i de fet, sent les membres del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn les que més problemes mèdics van tenir, a causa de la seva ininterrompuda tasca al front. Això, evidentment, és utilitzat per les autoritats soviètiques per dir no pots pilotar un avió perquè no estàs bé, i que, com per dir-los, que no tenien les capacitats per assumir les responsabilitats que comporta l'aviació. I, per tant, el pla de desmobilització va ser sumament efectiu i va portar que moltes dones deixin enrere la seva vida com a pilots i es dediquessin a ser mares a la Unió Soviètica.
Molt bé, doncs Joana, després de tot aquest recorregut, toca que anem tancant temes, no? Hem fet ja tota la història de les bruixes de la nit, segurament queden alguns temes on podríem aprofundir més, ho deixem obert per un futur, però d'algunes de les idees que avui han quedat sobre la taula, d'alguna et quedaries per fer algunes reflexions finals, alguna cosa que encara vulguis afegir o dir la teva?
Sí, algunes coses. Bueno, per concloure, podem dir perfectament que les bruixes de la nit van ser un element de propaganda soviètica per tal de mostrar i presentar a la URSS com un poble unit que anava lluitant contra una mateixa causa i d'una nació que enviava fins i tot homes i dones a lluitar per una causa justa i la defensa de la seva pàtria. Tot i així, cal dir que la propaganda entorn al regiment femení va ser reduïda i que només apareixien en mencions apareixien mencionades en publicacions puntuals, característiques del Dia de la Dona o de revistes de dones. I per altra banda, veiem que la pàtria és el principal element de mobilització d'aquestes dones cap al front. Ja des dels anys 20 s'impulsa la imatge d'una mare pàtria soviètica unida, on homes i dones són iguals entre si, i ja als anys 30 es comença a potenciar els discursos en pro de la feminitat i la maternitat. Per tant, el que s'està creant aquí és una imatge de la família socialista forta. I són aquests els missatges que arriben al 1941 o que incentiven a les dones, influenciades ja des de petites per aquests discursos, a anar a lluitar al front com a deure moral i en defensa de la pàtria i de la família.
Molt bé, i per cloure tot el tema de la dona, els avenços socials a la Unió Soviètica, com hem anat parlant ja en dos programes d'aquest tema i sobretot en les últimes, els últims minuts, i hem anat donant una d'un color, una d'un altre, a l'oient que li ha de quedar clar, Unió Soviètica en quant a drets de dones, avançats o no avançats?
És complicat.
Patata
calenta, per la convidada.
O sigui, francament, quan vaig fer el TFG em vaig carregar molt a la Unió Soviètica i ja el meu tothom va dir, frena. Però la veritat és que sí que hi ha un cert avenç puntual que es dona de manera puntual entre 1948 i 1945 que deixa pilotar a dones, cosa que no s'havia donat amb altres països. Tot i així, sí que van patir de discriminacions pel seu gènere durant aquest període, com pot ser l'ús d'un avió antiquat, l'ús d'uniformes no adequats a les seves mides, etc. Llavors, sí que podríem parlar d'un fenomen trencador, tot i que no és fix, no es manté en el temps, perquè el 1945 els diuen tot el que heu fet no ha servit per res.
Molt bé, i ara et faig encara la pregunta. Si comparem la Unió Soviètica amb el mateix paper de dones a la resta de, posem, per posar un símil, a altres països que van combatre aliats amb els soviètics a la Segona Guerra Mundial, britànics, francesos, estadounidencs, en aquest paper, en relació amb aquests, com queden les dones? Això és patata calenta, però escalfadíssima, que crema, que tiro, però vaja, si no m'ho pots resoldre tu, doncs
no,
qui millor?
No voldrà tornar.
Pues, no, per mi, la veritat és que sí, vull dir que aquestes dones, o sigui, tot també va ser com tot mogut per les dones i fet per les dones i gestionat per les dones, perquè al final va ser Marina Raskova qui va dir, no, nosaltres anem a crear uns regiments femenins d'aviació i en plan, li va dir a Stalin i allà amb els seus ovaris que ho va fer. Llavors, pues sí, jo crec que ho van patar aquí, la Unió Soviètica, deixant a dones pilotar, i que els altres països també ho haurien pogut fer i no ho van fer. Llavors, I han demostrat les bruixes de la nit ser unes cracs, perquè van fer moltes missions, poques van ser capturades, i sí, ho van passar molt malament, però bueno, jo crec que se'ls ha de reconèixer més la seva tasca, perquè déu-n'hi-do.
Doncs sí, això últim, l'agafo la paraula perquè, de fet, com ha dit, com va dir a l'inici del primer programa que parlàvem de les bruixes de la nit, doncs realment és un fenomen del qual se'n parla poc. Sí que és cert que tenim l'oportunitat nosaltres, en aquest cas la Beri i jo, i segur que molts companys i amics que ens escolten i que som també profes, ja sigui a la universitat o als instituts, on sigui, que podríem treure aquest exemple per donar doncs, un altre enfocament de com es podia fer la guerra i de fenòmens així que es podien donar per també, diguéssim, visibilitzar un fenomen com aquest. Podríem, com a resum del que estava dient la convidada, aquest fet també, com es mostra en el programa d'avui, doncs treure dos programes per parlar d'aquest tema i visibilitzar una qüestió que realment és com tantes altres que no se sap res, perquè al final el tema militar, el tema de la guerra ha quedat reduït a un sector molt, molt concret. Ho deia la convidada al primer programa, ets una dona que parla de temes militars, què m'estàs explicant? Si això és un terreny vedat pels homes, no pots entrar aquí. Doncs sí, les dones també participaven a les guerres i si no ho feien en les bruixes de la nit, feien unes tasques a la rereguarda que eren importantíssimes per mantenir l'esforç de guerra, que també això ha quedat històricament oblidat.
Perquè per tant, els ulls sempre es posen al front.
Exacte.
No? La guerra són les batalles, la guerra són les trinxeres.
Exacte.
No? Quan la guerra és tot. O sigui, és tothom. I sobretot la gent que apatxuga. Vull dir, sobretot la gent que treballa i, com sempre, doncs, les classes més populars de la societat. I parlant una miqueta, no?, fent aquestes reflexions i posant una miqueta en situació a aquestes dones aviadores, Joana, no sé si ens vols fer una miqueta de resultats, no?, de les seves actuacions per donar-los... O sigui, ja hem anat parlant de les seves missions, de la seva efectivitat, etc. Però a nivell de resultats, a l'hora, ara sí, de derrotar nazis, què ens pots dir?
Bé, jo crec que sí que van aconseguir com els seus objectius de manera satisfactòria i constant al llarg de la guerra. Sí que és cert que els llibres que m'he llegit no parlen d'aquesta missió, va ser satisfactòria, però una mostra evident d'aquesta satisfacció en els seus objectius era el mal nom que els hi van posar els nazis. Que els nazis les malanomenessin així com a bruixes de la nit ens dona a entendre que els nazis sabien qui eren i que eren un gran culp per ells. I que és això que hem dit abans, que era una veritable ofensa per l'orgull de l'home mascle alemany que unes dones estiguessin allà bombardejant-los i estiguessin nerviosos perquè unes dones venien a atacar-los. I això, i em sembla que sí que ho van aconseguir fermament, sobretot tenint en compte el perill que vivien missió a missió perquè no tenien ni armament, ni un bon avió, mm-hmm. ni bons instruments, i van acabar pues, tenint moltes missions i amb èxit.
Molt bé, i de tot aquest procés de desmobilització, què en podem extreure definitivament?
Pues que de nou la propaganda té un pes enorme i en aquest cas canvia radicalment i s'enfoca a que les dones havien de ser mares i no havien de defensar la mare pàtria o l'havien de defensar d'una altra manera, que era sent mares, cuidadores de treballadores. I que bàsicament als anys 50 ja no hi havia dones participant com a pilots o navegants, etc. a l'Exèrcit Roig, ja que aquelles que sí que s'havien mantingut fermes i cabezotes en la seva posició, doncs se'ls havia retornat el permís de vol i on van utilitzar els motius mèdics com el principal argument per dir no podeu volar més. I bàsicament podem extreure que aquest reclutament de dones va ser una cosa de necessitat bèl·lica i de propaganda política de 1941 i que és quelcom extraordinari que no hi havia un pla de mobilització realment preparat.
De fet, una cosa molt divertida podria ser això, no? Vull dir, potser no tenim aquesta missió, sí que va sortir bé, aquella no, etcètera, etcètera, però podríem dir, resumint el que has dit abans, no? Que el malnom de les bruixes de la nit va ser la seva victòria, no? Vull dir, aquest efecte tan terrible que provocaven cap als nazis, que els soviètics ja devien utilitzar aquesta propaganda només per atemorir-los encara més, que en qualsevol moment, en qualsevol nit, et podien caure unes bombes d'un avió que no feia soroll. No? I que era...
Pilotat per dones.
O sigui, és... és tota la imatge, no?
Buscava desmoralitzar...
Clar, també és com un atac a la masculinitat en tota regla, saps? Perquè no t'ho esperes. És genial.
Mm-hmm. Molt bé, i no sé si vols acabar, Joana, ja finalitzant aquest bloc de dos programes interessantíssims sobre les bruixes de la nit amb algunes reflexions finals.
Bueno, jo el que voldria venir a dir, que ja ho he anat comentant, que sí que va ser com una certa concessió d'una igualtat de gènere a la Unió Soviètica, però que no va ser duradera, que es va acabar el 1945 i que moltes dones es van tornar a veure encasellades en aquesta tasca de ser mares cuidadores, a les tasques domèstiques, a les cures, i que, bueno, potser tampoc elles van tenir les cures que haguessin hagut de necessitar després de tot l'estrès que van patir durant la guerra. I com quelcom que em sembla molt injust és que moltes d'elles no van ser condecorades o van ser valorades com a heroïnes de la Unió Soviètica fins ben entrar a la dècada dels anys 90, o sigui, molts anys després, que segurament moltes ja havien mort, que ja eren grans, o sigui que les van ignorar històricament i crec que continuen sent ignorades.
Queda molt per investigar?
No sé, la veritat, podríem tirar moltes coses. La part positiva de tot això és que hi ha testimonis escrits i hi ha documentals d'elles i, per tant, pots accedir a la font primària de primera mà, però, bueno, no ho sé, segurament sí.
Bueno, sí, com sigui, els programes d'aquestes setmanes a les portes de Troia, doncs posem el nostre granet de sorra, també, amb el interessant i necessari paper que té la divulgació, perquè això ho escoltarà molta gent, que poder agafar el testimoni de la Joana i allarga encara més aquesta investigació i ens acaba donant, doncs, encara més pistes sobre aquest fenomen històric del qual hem parlat en aquests dos programes de les Portes de Troia. Ho deixem aquí, si us sembla bé. Albert Abril, moltes gràcies.
Moltes gràcies i molt content que la Joana hagi vingut.
Moltes gràcies per convidar-me.
Exacte, moltes gràcies, Joana, per venir aquí a les Portes de Troia. Com hem dit en anteriors ocasions, doncs si tens altres fetitxes històrics, com em sembla que sí, que és el cas dels romans, doncs ja saps que aquí parlem de tot, aquí no ens tanquem a res, de tot el que faci falta. Podem fer-te un programa de Lenin, un de les bruixes de la nit, o un programa de la història del software lliure.
I intel·ligència artificial, les conquestes de Trajà, el que vulguem.
De Trajà.
Tot ens interessa. A l'Adrià Tirado al control tècnic, la Cristina Domènech a les narracions i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.